L'entrevista de Catalunya Informació.
Amb la crisi, l'habitatge es va situar com un tema especialment sensible a nivell social. Molts dels problemes que van esclatar amb la situació econòmica ara encara s'arrosseguen. I mentre s'intenta posar-hi solució, es busquen també les bases per prevenir que tot plegat es repeteixi, perquè hi ha qui pronostica que amb el retorn de certa bonança podria haver-hi l'amenaça de noves bombolles. D'aquestes i d'altres qüestions, avui en parlem amb Carles Sala, que és secretari d'Habitatge i de Millora Urbana de la Generalitat. Senyor Sala, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquest alt encariment de preus se situa ara, senyor Sala, amb el tema dels preus del lloguer, sobretot a les ciutats com Barcelona. Tot plegat, s'estan ara mateix parlant d'un increment del 9%, com els que calcula el govern a Barcelona, de l'increment de preus de lloguer. Els portals immobiliaris els situen fins i tot en el 25%. Tot plegat, estan justificats aquests encariments del preu del lloguer. Com veu aquesta situació?
Sí, efectivament, en tot cas, també per donar... d'on surten aquestes dades, no? Les dades que donem com a govern, que és aquest encariment del 9% en la ciutat de Barcelona, de quasi el 7% en general a tot Catalunya, d'on provenen? Les dades provenen dels contractes que formalitzen arrendadors i arrendataris, el propietari i el llogater, quan entren en un habitatge, quan fan aquest contracte, que el dipositen la fiança d'aquest contracte, dipositen la fiança i el contracte a l'Incasòl. I a partir d'aquí, nosaltres, per exemple, d'any 2016, hem analitzat més de 140.000 contractes, 142.000 contractes, que ens permeten donar unes dades amb molta objectivitat i molta rigorositat. Una mostra de 142.000 contractes a tot el país realment ens dona no sobre preus d'oferta a un aparador, no sobre preus d'oferta en un portal, que és totalment respectable, sinó amb els contractes tancats i dipositats, nosaltres traiem aquests preus. Aquests preus són alts a Barcelona, hi ha alguna altra població, està publicat en el web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que fins i tot a Barcelona vostè hi ha el 9%, Sant Cugat del Vallès, 11%. Són poblacions que realment hi ha una tensió de preus molt important. Per què es produeix? Hi ha un estudi d'alguna societat que jo també li dono moltíssima rigorositat, en el sentit que diu que hi ha un 12% de les persones que intenten llogar que no veuen satisfeta la seva demanda a Barcelona. Hi ha un 20% de demanda contra un 8% d'oferta, no? A nivell general, i això a nivell d'estat. I per tant, aquesta concentració de voluntat de lloguer a Barcelona fa que aquesta tensió de la demanda versus l'oferta fa que, donat que els últims 6 anys, 8 anys, no s'ha fet pràcticament obra nova a la ciutat de Barcelona, no s'ha fet pràcticament obra nova a l'àmbit metropolità, no hem crescut amb números d'habitatges en zones densament poblades, doncs fa que hi hagi una tensió de, ara que sembla que recuperi una mica l'economia, tot i que moltes famílies encara no ho han notat, doncs de que tothom que vol vindre a viure per oportunitats laborals, per oportunitats d'estudi, per diferents circumstàncies, a la Barcelona o a l'entorn metropolità, no trobi l'oferta adequada i les tensions aquestes de preu es produeixin d'una manera important.
En tot cas, la Generalitat, vostès volen introduir un índex de referència que està previst que surti pròximament. Aquest índex, d'una banda, pot frenar aquesta pujada i, d'altra banda, quan està previst que finalment pugui sortir?
Bé, nosaltres amb aquest índex, efectivament, el que volem és, sobretot, donar una transparència, intentar frenar la desorientació del que vostè mateix deia i em comentava en la primera pregunta, no? Alguns diuen que s'ha pujat un 25%, els altres un 15%, altres un 12%, nosaltres hem dit un 6,8%, un 9% a Barcelona. Doncs bé, el que volem és aportar aquesta transparència, i aquest índex el que pretén és que ciutadans que vulguin accedir a un habitatge de lloguer i professionals o propietaris que vulguin posar en lloguer habitatges, doncs trobin amb dades certes, dades reals, dades de contractes vigents de lloguer, quin és el preu mig en aquella adreça concreta d'aquell gran municipi de Catalunya que vulguin consultar o vulguin accedir en lloguer. Per tant, transparència, trencar amb la desorientació que creiem que hi ha en aquest moment, i crec que això hauria d'ajudar no resoldrà tots els problemes de lloguer que la gent no troba, però sí que hauria d'ajudar a calmar una mica, a donar aquesta transparència que, entenem, pot deixar de calentar, si em permet l'expressió, la situació que hi ha en aquest moment.
Mm-hmm. I per ser pràctics, una persona que vulgui saber o que tingui interès en una zona concreta del seu municipi per viure i de lloguer, això com es farà? S'haurà de mirar aquest índex a la web del departament? Com està previst, sí, això? És a dir, d'una manera pràctica, perquè la gent ens entengui, què haurem de fer?
Sí, bàsicament el que pretenem és un accés, evidentment, lliure i gratuït via web a una plana on s'introduirà el municipi, on s'introduirà alguna altra dada, on s'introduirà, evidentment, l'adreça, i a partir d'aquí, doncs, en funció de l'anàlisi, en aquell moment, dels contractes, insisteixo, vigents en aquest àmbit del barri, en aquell entorn, ho explicarem doncs això en el seu moment, doncs sortirà a l'índex, sortirà aquest preu de referència via metro quadrat, amb uns marges, evidentment, en funció de situacions de correcció que explicarem.
Mm-hmm. Saben més o menys aproximadament quan podria sortir aquest índex, quan es pot ja saber això?
Nosaltres creiem que dins del mes d'abril segur que podrem doncs presentar l'índex per a les principals ciutats del país i progressivament, fins a la tardor, doncs ampliar-ho en aquelles situacions, aquelles ciutats on tinguem acreditat que ja es produeixen situacions complexes i situacions de tensió.
La idea d'aquest índex surt d'un grup de treball per preparar una futura llei catalana d'arrendaments. Què s'hi preveu per canviar el sistema de lloguers actual en aquesta futura llei?
Sí, efectivament, en el pla de govern d'aquesta legislatura hi havia la voluntat d'establir, més que la llei va ser fruit de la tramitació parlamentària de la llei 4 de 2016, però sí que en el pla de govern hi havia la voluntat d'establir els criteris del que hauria de ser una normativa de lloguer aplicable a Catalunya. Efectivament, la modificació de la llei d'arrendaments urbans per part de l'Estat, nosaltres com a govern la interpretem com una molt mala modificació. Tan sols parlar de la durada del contracte entenem que es va en sentit contrari del que van els estats de la Unió Europea més avançats en l'àmbit d'arrendaments. Per tant, passar d'uns contractes mínims de 5+3 a uns contractes de 3+1 és reduir de 8 a 4 anys la durada d'un contracte. I no només això, sinó que hi ha 17 temes més, des de com s'han de fer càrrec les obres, temes de subrogacions, temes d'actualització de la renda, etc. Doncs que entre el mes de setembre i el mes de gener, sota la coordinació tècnica de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, vam estar estudiant gent del món acadèmic, gent del món social, gent del món professional i gent de l'administració pública, quins són aquests criteris. Han sortit 18 criteris i el que sí és veritat és que després aquests criteris hauran de servir per redactar un projecte de llei que abans del mes de setembre-octubre hauria d'entrar en el Parlament de Catalunya, on doncs aconseguíssim que el lloguer fos una fórmula d'accés no per obligació, sinó també per a devoció, sinó com una fórmula de lloguer atractiva per accedir a un habitatge. En aquest moment, molta de la gent que lloga, lloga simplement perquè no pot comprar. A molts països d'Europa, el lloguer és una alternativa d'accedir a un habitatge, amb normalitat. I no es donen les circumstàncies legislatives, ni fiscals aquí, perquè això passi. Evidentment, no hem de cometre els mateixos errors de l'any 64, on estàvem a Catalunya mateix. Més del 50, del 60% de la ciutadania vivia de lloguer. I una llei que va doncs crear una congelació de les rendes, una llei que va fer unes subrogacions i unes pròrrogues eternes, va fer que tothom deixés d'estar de lloguer. Tenim un mercat de lloguer que és molt fràgil, tenim un propietari que doncs té molta perdigonada, el número de propietats verticals a Catalunya ha baixat considerablement en els darrers 30 anys, hi ha molta més propietat horitzontal, i per tant podria arribar a passar que si posem moltíssimes limitacions a el que hauria de ser una rendibilitat normal que pogués esperar un propietari, et trobessis que la gent s'acabés venent els pisos que estan en aquest moment en lloguer i per tant no trobéssim, encara es fes més difícil trobar pisos de lloguer. Penseu que hi ha un estudi del senyor Agustí Jové, que és qui explota les dades del registre de fiances de l'Incasòl, que ens diu que la rendibilitat en aquest moment, per exemple, a la ciutat de Barcelona dels diferents districtes, calculada entre l'any 96 i l'any 2015, la rendibilitat dels habitatges que estan en lloguer per a residència habitual, la rendibilitat està entre un 3,5% i el màxim un 5%. no són unes rendibilitats especulatives. Hi ha una situació també que hem de pensar, que els preus dels habitatges a la compra-venda en ciutats com Barcelona s'han tornat a encarir, i per tant no podem pretendre que habitatges que costen 300, 400, 500 o 600 mil euros els trobem en lloguer a 400, 500 o 600 euros. No? Per tant, aquesta és una situació que també s'ha d'intentar contrastar a l'hora de, quan surti l'índex, veure quina és la rendibilitat que el propietari obté per doncs, tenir aquell lloguer, en lloguer aquell habitatge.
Mm-hmm. Algunes d'aquestes propostes que feia aquest grup de treball, si no m'equivoco, és que, per exemple, doncs, el model de contracte fos de més llarga durada, no? Entre 15 i 25 anys, podria ser una de les propostes que s'havien fet, oi?
El problema és que quan parlem de contractes de 15 o 25 o més anys, aquest contracte estable en el temps, que hauria de ser desitjable, Tots que coneixem el món del lloguer ens agafen totes les pors de l'any 64, no? Que tant va fer anar enrere a tota aquesta fórmula d'accés de l'habitatge i tant es va patrocinar, per entendre's, pel règim del moment, el fet d'accedir en règim de propietat. No? I, per tant, hem d'explicar molt clarament que quan parlem d'un contracte estable en el temps, tant el llogater com el propietari trobarà sempre les fórmules per resoldre el contracte sense que això li suposi una situació de nul·la rendibilitat o de nul·la seguretat o de nul·la assequibilitat de la relació contractual.
Mm-hmm. Estem parlant d'això dels lloguers, però de moment la situació real també és que es multipliquen els desnonaments precisament per impagament de lloguer, també, i que el gruix de les polítiques d'habitatge del govern moltes vegades se'n va precisament a ajudes ordinàries pel pagament d'aquest lloguer. És així.
Sí, aquest any passat, el 2016, ha sigut l'any que més recursos hem destinat de la Generalitat de mai al que són els programes socials d'habitatge. Els ajuts ordinaris al pagament del lloguer han doncs, ajudat a 50.000 famílies. A final de mes, el dia 27 de març d'aquest mes, segurament ja obrirem, si no hi ha res de nou, la convocatòria per les ajudes de l'any 2017, en la que pretenem intentar incrementar encara més el número de famílies que doncs, puguin beneficiar-se d'aquests ajuts al lloguer. Portem 2 anys, afortunadament, que els recursos econòmics dins dels pressupostos de la Generalitat, tot i que, i permeti'm dir-ho, però són dades objectives, a Catalunya rebem en aquest moment el 50% del que rebíem l'any 2009 i 2010 de l'Estat per a polítiques d'habitatge, tot i que rebem el 50%, doncs l'any 2015, l'any 2016, després d'uns anys que hem de reconèixer que no vam poder-ho fer, el 2015 i el 2016, el 100% dels ciutadans que complien els requisits per accedir a un ajut al lloguer han tingut l'ajut al lloguer. I, per tant, volem que del 2017 això segueixi passant. A més d'aquests 50.000 ajuts al lloguer, hi ha una sèrie d'ajuts urgents, hi ha la mesa d'emergències, hi ha també més de 25.000 famílies aproximadament que doncs, tenen sostre bé a través de la borsa de lloguer, bé a través del parc propi petit que tenim, el parc públic propi petit que tenim la Generalitat de Catalunya de més de 14.000 habitatges, o els cedits per entitats financeres que a hores d'ara ja tenim compromesos 3.960 habitatges.
Mm-hmm. Aquest parc públic precisament caldria que fos més ampli. Vostè ara deia que és petit, hauria de ser, per tant, més ampli, no? Potser encara no és prou suficient, diguem-ne.
Ni molt menys. Segurament ens agradaria que no fossin 14.000, sinó que fossin 140.000, no, els habitatges.
Sí, les entitats socials sempre ho demanen, no?
Que fossin del parc públic. Uh-huh. Aquí, en el context que hem viscut els darrers 6 anys, hem hagut d'estar molt imaginatius, perquè, evidentment, en l'estat financer que va quedar la promotora pública Incasòl, doncs era impossible que construís nous habitatges. Moltes promotores públiques, també vinculades a ajuntaments, doncs també la seva situació financera va fer que no poguessin construir nous habitatges. Això sembla que ara ho podrem reprendre, però aquí vam haver de ser, doncs, diríem, imaginatius, no? I en aquest sentit, doncs, per exemple, establir per llei el dret de tanteig i retracte, jo crec que és una mesura que cal tenir molt en compte, i fins i tot fer una crida des d'aquí als ajuntaments que poguessin adquirir més habitatges en tanteig i retracte. Portem 460 habitatges en 2 anys adquirits en tanteig i retracte a un preu inferior als 50.000 euros. En la construcció de nova construcció sobrepassaríem molt probablement els 100.000 euros. Per tant, és una gran oportunitat ampliar el parc públic a través del tanteig i retracte. A més, és una mesura antiespeculativa. A mi em fa certament doncs, llàstima veure com les entitats financeres estan venent a aquests preus habitatges que són fruit del patiment de les famílies que en el seu moment no van poder pagar la hipoteca, per què, moltes vegades em pregunto jo, no es van fer les quitances d'hipoteques de 120.000, 150.000, 170.000 euros a habitatges que ara s'estan venent per 40 o 50.000 euros, no? I per tant crec que és una mesura molt antiespeculativa per evitar que la transmissió d'aquests habitatges en lloc a favor de l'administració pública fos en lloc de noves empreses, que l'únic que faran serà especular-ne amb un preu que està molt per sota del que en el seu moment doncs, es va vendre.
Un problema que s'ha anat detectant també en alguns blocs de pisos és el fet que hi ha pisos que estan ocupats. Alguns per famílies vulnerables, però d'altres també per gent que hi fa negoci. Fins i tot hi ha alguns municipis de Catalunya en els quals doncs, es parla de màfies que posen la clau al pany i després la venen per uns diners. No? Aquest problema, aquesta situació, com se li fa front?
Bé, nosaltres som els primers perjudicats per aquesta situació. Nosaltres passa el temps molt ràpid, però diria que fa uns dos anys i mig, a uns pisos que té la Generalitat a la Ciutat de la Justícia, de la nit al dia, quasi 20, una vintena de pisos, amb una eina professional, en tot cas un professional d'aquest tipus de màfies, ens va canviar tots els panys i ens vam trobar amb 20 pisos ocupats a canvi de 500 euros de les persones que hi van entrar. No? En aquest moment la Generalitat, aquests 14.000 pisos que jo li deia abans vostè que nosaltres tenim, en tenim 325 aproximadament d'ocupats. I això és greu, perquè són pisos a vegades que ja tenen l'adjudicatari, són pisos que a vegades aquest adjudicatari és adjudicatari de la mesa d'emergències, per tant, amb un risc real de que hi hagi una família que es quedi al carrer, i trobes i arribes que acaben les obres i a vegades ignores quin és el circuit però te'l trobes ocupant, no? Per tant, nosaltres som els primers perjudicats. Nosaltres, quan vam arribar als acords amb entitats financeres i altres grans tenidors, vam acceptar que la meitat dels habitatges a regularitzar fossin ocupats, perquè en tot cas si són famílies vulnerables que tenen un comportament social, moltes vegades són els antics prestataris que se'ls va fer l'execució hipotecària però que no se'ls va fer el llançament, doncs regularitzem. En el cas de la Generalitat, en els pisos de la Generalitat, si hi ha ocupacions, encara que sigui una família vulnerable, doncs mai es queda en el mateix habitatge, però sí que si és vulnerable analitzem quina és la situació, via més emergència se li intenta donar una solució si fa falta alternativa. No? Però el tema de les ocupacions, evidentment, vostè ho ha dit, hi ha moltes màfies, hi ha una iniciativa parlamentària en aquest moment que des del meu punt de vista és molt encertada. No pot ser que particulars, que a vegades un lloguer que pugui tenir li depengui el complement de la seva pensió o li depengui o poder pagar la hipoteca en el pis que està en l'actualitat, no pot ser que tardi 6, 12, 18 mesos o 24 mesos en poder recuperar la possessió de la seva propietat, no? Si la família és vulnerable, l'administració se n'ha de poder fer càrrec. Per sort, en aquest moment podem dir que les situacions d'emergència, doncs, més a més, ens entren a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, però estem, gràcies a aquests convenis signats, en una situació de cert control, convenis que a vegades doncs, són fins i tot a la carta. Si a Vacarisses surt un problema, doncs necessitem un habitatge a Vacarisses, tirem dels convenis i al cap d'uns mesos, dic uns mesos perquè entre que et passen l'habitatge el poses en condicions, etc, etc, doncs acaba aquella família doncs estan en aquell habitatge, doncs per tant s'han de fer actuacions perquè les ocupacions realment no són en molts casos de famílies vulnerables. Hi ha moltes habitatges unifamiliars que no utilitzaríem nosaltres mai com a possible allotjament de famílies vulnerables que són ocupats simplement per poder-ne fer un negoci amb les famílies que s'hi posen.
Però en tot cas és una qüestió problemàtica perquè costa trobar aquests mecanismes, no?, per acabar-ho de solucionar, sigui per qüestió de lleis.
Miri, la Conselleria de Justícia, la Conselleria d'Interior i la Conselleria de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ens hem reunit diverses vegades, no? I per aquí hi ha un tema que és competencial en aquest moment legislatiu que no depèn de nosaltres, tot i que nosaltres farem algunes petites coses fins allà on podem competencialment arribar, és un cas competència de la Llei d'Enjuiciamiento Civil a Madrid, i després hi ha un altre àmbit que és de l'àmbit de la justícia, de l'àmbit dels tribunals, no? Que s'ha de resoldre ràpidament aquestes situacions, per resoldre-ho ràpidament a l'àmbit de la justícia ha de tindre els instruments legislatius per poder-ho aplicar, no? I se'ns escapa en aquest sentit una mica de les nostres voluntats per trencar amb una situació on les mateixes entitats financeres, en el registre que tenim d'habitatges de buits i o ocupats sense títol habilitant i tenen registrats a Catalunya més de 9.000 habitatges en situació d'ocupació.
Ja hem d'anar acabant, només aquesta setmana que hi ha el debat final dels pressupostos, les previsions i dotacions que fa el govern en aquests comptes pel que fa a habitatge, quines són?
Els comptes són les de poder continuar almenys amb els programes socials que hem tancat, com amb les xifres que hem pogut tancar a l'any 2016, i per primera vegada començar a explorar la possibilitat de veure de quina manera incrementem el parc públic d'habitatge de lloguer públic al nivell del país, fora del que seria una situació, o trencaríem amb una situació d'inèrcia, que això no ho hem pogut fer, llevat que no sigui per conveni, o llevat que no sigui per tanteig i retracte, doncs per primera vegada podríem reenfocar-ho a la construcció en llocs que es necessiti de veritat, de demanda acreditada, aquest any 2017.
Molt bé, doncs senyor Carles Sala, secretari d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltíssimes gràcies, molt bon dia.